El Consell ha obert una línia d'ajudes destinades a intervencions en béns del patrimoni cultural, rehabilitació de parets de pedra seca i soterrament de línies elèctriques o telefòniques. Una manera d'ajudar els petits propietaris a recuperar part d'aquest patrimoni cultural que es va malmetent al llarg dels anys i, si no li tenim cura, si no el cuidam i el conservam, doncs deixa pas a un paisatge que no desitjam per la nostra illa. Al de Fora Faros volem parlar d'aquestes ajudes i per això ens acompanyen Raquel Guas, consellera de Patrimoni. Molt bon dia, consellera, ben tornada a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia.
Deixi'm primer fer una mirada al retrovisor respecte a la convocatòria de l'any passat. Estava dotada, diria que amb un quart de milió d'euros. Com va anar? Vull dir, van funcionar aquesta línia de subvencions? Es va sol·licitar?
Bé, va funcionar perquè vam donar 25 ajudes amb un import total de 210.000 euros, per tant, consideram que sí que van funcionar. I bé, i enguany tornem a ser aquí amb el compromís assumit i la paraula donada, que volíem sistematitzar aquesta convocatòria d'ajuts i donar-li una periodicitat perquè la gent tingui clar que en primavera surt aquesta convocatòria per ajudar petits propietaris a rehabilitar patrimoni o a rehabilitar paisatge també. I per tant, aquí estem.
A veure, consellera, posi'ns uns quants exemples. Anem a pams. Després parlem de les parets de pedra seca i de les esteres elèctriques. Quan parlem de béns patrimonials, ens referim a què? Un aljub, una casa, un pou? Com va?
Sí, bé, jo he de dir que enguany hem fet petits ajustos a les bases i hem afegit algun epígraf i hem fet algun petit canvi. Per què? Perquè ens hem trobat que justament la línia de subvencions de béns catalogats, doncs, què ha passat? Que ens ha sortit algun petit propietari que havia d'haver descobert un element que també tenia valor etnogràfic i que, per tant, no estaven recollides a les bases anteriors.
Sí.
Llavors, guany, què hem fet? Doncs, en aquest supòsit de béns, doncs, també integram aquests possibles béns que tinguen un possible valor i que encara no estan dins el catàleg ni dins l'inventari del nostre catàleg de béns patrimonials. No? Llavors, pensem que això és una cosa important perquè realment dona cabuda i reconeix tots aquells elements del nostre patrimoni, estiguin o no dins el catàleg.
De què estaríem parlant, diguem-ne, per posar un exemple?
Sí, doncs això, petits aljubs que no estiguin inventariats o cisternes amb valor,
vull dir,
tot aquest tipus de coses. Perquè, clar, quan parlem de béns estan parlant des de molins, no? És a dir, quan parlem d'elements patrimonials estan parlant des dels molins, que els propietaris podrien demanar ajuda per rehabilitar-los i aquestes ajudes podrien arribar fins al 90% de l'import de rehabilitació, per tant, és una ajuda molt, molt important, fins a això, una cisterna. Per tant, anem de diversificar molt aquesta concurrència per sol·licitar aquests ajuts.
En aquest cas, consellera, si hem de sol·licitar un ajut perquè volem restaurar o conservar la nostra cisterna, el nostre forn pagès, entenc que una casa també entraria aquí, no?
Clar, també. El que no entra seria l'ampliació de la casa, casa en si, sí.
Bé. I en aquests casos, quin tant per cent i fins a quin màxim de sous se'ns pot subvencionar?
Bé, això està tipificat al punt 6 de les bases
i
un poc es puntuarà, no? Si l'element declarat BIC està al catàleg o està a l'inventari, quina catalogació té, tindrà més puntuació o menys. Tot això està especificat a les bases, molt ben especificat. De fet, una altra novetat que també volia apuntar en aquesta entrevista és que els criteris de valoració i de preferència de cada línia, és a dir, de la línia de béns de patrimoni cultural, les línies de parets de pedra seca i les línies de soterrament, tenen en consideració tot això, si són intervencions prop d'un bé o en un bé i aquest bé si està catalogat o inventariat i quina categoria té.
Bé.
Perquè al final no hem d'oblidar que aquesta convocatòria d'ajut estan estretament vinculades amb el patrimoni. Per tant, qualsevol ajut que donem ha d'anar per rehabilitar, per posar en valor aquest patrimoni. Per tant, fins i tot enguany els ajuts de soterrament de línies esteses elèctriques o telefòniques, també van una mica relacionades si passen per algun entorn de protecció d'algun element.
Clar, ja, o sigui, el que entenem és que, clar, depenent d'on sigui, per exemple, ara que posava l'exemple de l'estesa elèctrica,
sí.
Depenent d'on s'hagi de fer aquest soterrament, hi haurà més subvenció o menys en funció de la importància del paisatge que afecta, és això,
exacte.
Eh?
Exacte, i fins i tot també el grau de protecció ambiental que tingui la finca per on passa la línia.
Si és un anell o una xarxa Natura 2000 o el que sigui, clar.
Exactament, clar. Sí. Per tant, al final, les bases el que fan és posar en valor tot això i com que volem posar en valor tot això perquè forma part de la nostra identitat com a illa i és el patrimoni, és el paisatge, és l'entorn en si, doncs això, aquesta posada en valor fa que els propietaris també vegin que tot això que tenen té un valor i que, per tant, se'ls ajuda des de l'administració, que també era el compromís a poder-ho dur a terme i a conservar-ho, no?
Pel que fa a les altres línies més concretes d'ajudes, per exemple, el tema de rehabilitació dels esportells, bé, dels murs de pedra seca en general, no?
Sí,
en aquest sentit,
sí.
Què és el que podem esperar de l'administració insular? O sigui, quin tant per cent de subvenció, fins a quina quantitat màxima, o també depèn de la zona, com va això?
Bé, aquí el tema de rehabilitació, aquí també vull fer notar que enguany hem inclòs la construcció de noves parets en sòl rústic dins d'entorns de protecció de béns d'interès cultural. D'acord? Perquè fins ara només contemplàvem la possibilitat de rehabilitació.
Bé.
Doncs ara també fer notar això, no? Que també podran ser subvencionades construccions de noves parets, però sempre dins sòl rústic i sempre en entorns de protecció de béns de bics. Val? I això també és important. Bé, aquí les quantitats doncs, també varien, el que passa que també és veritat que enguany el que hem fet hem eliminat categories respecte als ajuts de parets de pedra seca. Per què? Perquè abans bé, teníem cinc possibilitats, no? De que si eren si lindaven amb carreteres o amb camins, etc. I ara només hi ha dues categories, és a dir, quan limiten amb camí o via pública, o quan delimiten parcel·la, que no limiten camí. Ho dic també per facilitar un poc en els administrats. No?
Ah.
I aquí, bé, l'import total pot arribar a 20.000 euros i, evidentment, si linden via pública serien 90 euros per metro quadrat o 40 si la rehabilitació l'executa el mateix propietari, o bé 75 si és que delimita parcel·la. Però bé, amb un import total màxim de 20.000 euros.
Bé, i pel que fa a l'estesa elèctrica, realment es fan soterrament d'esteses elèctriques, diguem-ne, per iniciativa privada?
Sí, sí, l'any passat, per exemple, vam tenir 5 peticions de soterrament d'esteses i 65.000 euros dels 210.000 van anar en aquestes partides, vull dir que sí. Crec que... És a dir, mirant els números de l'any passat, on hem d'incidir molt i promocionar molt aquests ajuts, és en els elements patrimonials.
Els jubs, forns, sí, cases...
Exactament, perquè veiem això, doncs, en comparació amb l'any passat, vam tenir 18 peticions per paret, 5 per soterraments i 2 per elements patrimonials. Per tant, aquí és on hem de fer feina i incidir.
Molt bé. Si nosaltres volem emprendre una d'aquestes intervencions en la nostra propietat, sigui doncs, conservar aquell aljub que se'ns està fent vellet, rehabilitar la paret o fer-ne una de nova, i el tema del soterrament d'esteses elèctriques. Quins són els temps? Vull dir, com va la cosa? Primer jo faig la inversió al llarg d'aquest 2021, fins a quan tinc de termini per entregar els papers? Com va això?
És a dir, el termini per presentar les sol·licituds és el 31 de juliol.
Sí.
I aquí, doncs, bé, es poden presentar ja feines fetes dins aquest any i que, per tant, doncs ja podem anar avançant. I si no, si volem esperar a saber si ens donen l'ajut o no, després tenim 24 mesos per a l'execució de l'obra.
Ah.
Sempre i quan, evidentment, s'hagi obtingut llicència urbanística per fer-ho.
Bé, o sigui, primer sol·licitam i després fem l'obra, és això, eh? Però és que podem fer l'obra sabent si ens han donat o no l'ajuda.
Exacte, sí, 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 clar.
Bé, doncs ja...
Bé, ja s'ha d'emplenar la instància, que,
sí,
que ja va anexada a la convocatòria i bé, tota una documentació doncs, que acrediti que un és el titular del bé on s'hi farà l'actuació, el pressupost, el projecte bàsic, bé, tota aquesta documentació que formarà part de l'expedient i que l'administració ha de garantir que realment qui demana l'ajut doncs pot fer aquesta actuació, etcètera, etcètera.
Bé, tenir un assessorament personalitzat és una cosa que avui en dia, en els temps que corren d'internet i tot això, no té preu. En aquest sentit, des del Consell de Formentera, si hi ha algun propietari o propietària que vulgui acabar de lligar això i tenir-ho ben clar amb algun dels tècnics de l'àrea, no sé si de patrimoni o d'infraestructures o d'òrbares, es pot fer això, es pot demanar hora per sol·licitar més informació?
Sí, i tant. Es pot anar o bé a SOAC o bé telefonar el Consell o bé el correu electrònic patrimoni@consellldeformentera.cat, demanar una cita i se li explicarà el que calgui a qualsevol persona que tingui dubtes o que no vegi clar algun epígraf de les bases. Qualsevol cosa, evidentment, estan per ajudar els ciutadans a solucionar qualsevol problema, dubte que tinguin.
Bé, això no sempre passa amb les administracions. 971 32 10 87 per més informació, perquè personalment atenguin a les vostres inquietuds i incògnites al respecte d'aquestes ajudes per conservar el nostre patrimoni. 971 32 10 87 o, si no, al correu electrònic patrimoni@consellldeformentera.cat. Ja que hi som, la setmana passada iniciàveu les feines de reparació al mur del Fossar Vell i s'anunciaven també actuacions en altres d'elements patrimonials. Anem a pams. Fossar Vell, que va funcionar més fins a l'any 1938 i des del segle XVIII. Què és el que s'havia de fer i com s'ha fet? Ho dic perquè, clar, els materials que s'empren en aquesta intervenció han de ser, entenc, que molt determinats.
Sí, bé, és una intervenció perquè mares el que té i aquella paret el que té és que es va erosionant i bé, doncs la brigada del Consell, doncs, i coordinada amb els tècnics de patrimoni, doncs van decidir fer aquesta intervenció. Evidentment, el Fossar Vell és propietat del bisbat i es va parlar amb ells per si ens donaven l'autorització per fer la intervenció. I bé, s'ha fet perquè, doncs, el mateix, una mica en consonància amb les ajudes, no?, que acabem d'explicar. És a dir, si per una banda fomentant que els petits propietaris rehabilitin elements patrimonials, doncs l'administració i les entitats, doncs, hem de fer el mateix, no? I bé, doncs aquí ho vam fer i la brigada, evidentment, s'assegura que tots els materials utilitzats siguin els adequats en cada element, i en aquest cas, doncs, calç, etcètera, sí.
Bé, i quins altres elements patrimonials s'hi intervendrà?
Bé, estem ara parlant amb alguns propietaris per fer petites intervencions amb alguna cisterna, amb algun molí, i bé, anirem fent poquet a poquet perquè consideram això que hem de caminar al costat dels propietaris i ajudar-los, i a través o bé d'aquestes ajudes que ja hem dit o bé de petits convenis i de petites accions i actuacions en els béns. Perquè al final tot això forma part del paisatge, de l'entorn, i bé, i entre tots hem de treballar perquè estigui polit, perquè el posem en valor, no? Perquè és el que veiem tots els que vivim aquí cada dia, però també és el que veu, doncs, qualsevol turista que ens visita, i crec que ens hem d'enorgullir del que tenim.
Ja que estem parlant amb la titular de patrimoni, deixi'm preguntar-li per les casetes varador del nostre litoral, perquè algunes d'elles estan en mal estat. Estic pensant, per posar un exemple només, per exemple a Cal en Basté, algunes necessiten rehabilitacions, algunes estan molt malament. Es pot demanar ajudes també per rehabilitar aquest tipus de casetes varador? Entren també en aquestes ajudes per mantenir el patrimoni?
Bé, crec que en aquest cas no entrarien, es podria estudiar, però sí que és veritat que treus un tema molt interessant, Pepo, i és un tema que caldrà abordar en algun moment, perquè és veritat que aquests entorns, és a dir, les casetes de manera individual, però els entorns, no?, i tenim conjunts de casetes varador que estan fetes molt malbé, i clar, aquí doncs entren en joc, doncs, moltes administracions, que és el que ens passa moltes vegades, però això no ha de ser l'excusa per no actuar-hi. Però és un tema complicat, perquè caldria fer un bon inventari, caldria fer un estudi de l'estat de cada caseta, de l'estat de cada entorn, i tal vegada, doncs, actuar-hi de manera global. Però sí, és una assignatura pendent, no diré que no.
Clar, perquè a més aquí vostè apuntava un dels temes clau, que és les administracions implicades. Aquí que hi ha costes, sí. Govern Balear i, bé, diguem-ne, el Consell de Formentera, que no és competent pròpiament dit, però allà està, no?
Exacte, sí. Per tant, clar, aquí, doncs, per fer qualsevol intervenció, doncs, hem de tenir els permisos de totes les administracions implicades, evidentment, els propietaris o els concessionaris d'aquestes casetes. Bé, és un tema complex i és un tema que això ja he dit, caldrà abordar i també he de reconèixer que no, ara mateix no està dins el pla insular de patrimoni, que diguem que és bianual, i dins aquest 2021 ara mateix no està previst fer-hi cap actuació. Això no vol dir que no ho plantegem pel pròxim pla insular.
Clar, que seria el 2022-2023, no?
Exactament, sí.
Bé, bé, doncs estarem pendents de seguir aquest assumpte perquè ens preocupa i molt la imatge del nostre litoral.
M'agrada molt que l'hagis posat damunt la taula, té por, bé. La veritat.
I ja per treure altres temes, Can Ramon, com va la cosa i la resta d'instal·lacions del futur Museu de Formentera?
Sí, doncs bé, ja puc dir que tenim el document, el pla director del Museu de Formentera, que ja vaig explicar en alguna altra ocasió que aquí ve aquest pla director, diguem, serà la guia que ens marcarà com serà aquest museu, que ens marca com serà aquest museu, i bé, estan pendents d'una reunió amb la Fundació del Museu, on hi ha, doncs bé, la part privada d'aquest museu, que era l'antiga Sa Nostra, Govern Balear i Consell de Formentera,
això,
per acabar de revisar alguns aspectes d'aquest pla director i a partir d'aquí, doncs, que cada administració es posi en marxa per redactar, doncs, el pla per Can Ramon, per una banda, que correspon al Consell de Formentera, i la resta d'espais de Sanieta i el nou edifici que li corresponen al Govern de les Illes Balears.
Clar, el nou edifici que bé, que encara està, diguem-ne, a les Beceroles, no entenc?
Sí, aquest nou edifici està a les Beceroles i evidentment, dins d'aquesta legislatura aquest edifici no el veurem, però bé, si com a mínim hem pogut anar veient alguna passa bé a Can Ramon, bé a Sa Sanieta, doncs això, tots els projectes duen el seu temps i sempre crec que la gestió política ho deia molt en això, perquè tots els processos són lents, perquè s'ha de contractar, s'ha d'adjudicar, etcètera, no? Vull dir que tot, cada pas du el seu tràmit administratiu, però bé, estan fent-hi feina, sí.
Recordem aquesta triple seu del futur Museu de Formentera, de moment l'única illa que no compta amb un museu propi de les Balears. Una seria Can Ramon, l'altra seria la casa de Sa Sanieta i l'altra seria el nou edifici al que referia la consellera, que quedaria, diguem-ne, en front del Fossar Vell, per entendre'ns,
exactament,
no?
Exactament, sí. Mm-hmm. Bé. Exacte, però això, nosaltres, diguem que la nostra responsabilitat concreta és Can Ramon, i esperem, doncs, bé, un poc els tempos que manegem a l'àrea de patrimoni és que a final d'aquest any poguéssim treure concurs el projecte de Can Ramon.
Ah, caram, això
esperem que sigui així. Jo ja saps, Pepo, que sempre vaig posant tempos i després de vegades hauré de dir, mira, no m'ha arribat, però m'agrada marcar-nos fites i anar cap allí.
Bueno, al final és una manera també de tirar endavant la feina, no?, amb petits
sí,
objectius.
Exactament. Sí.
O sigui, en aquest context entenem, perquè a més ja ho has subratllat, que hi ha altres actors implicats en aquesta funció, Govern Balear, l'antiga Sa Nostra, etc. O sigui, això s'ha de tenir molt en compte. Però bé, en principi, si anés bé la cosa, significaria que a finals d'aquesta legislatura almenys podríem segurament tenir Can Ramon ja enllestit, no?
Enllestit no ho sé, no m'atreviré a dir-ho.
Encarrilat, diguem-ho.
Però encarrilat, espero que encarrilat sí.
Bé.
Aquesta és la hipòtesi de feina que està damunt la taula dels tècnics de patrimoni i la meva pròpia, sí.
Bé, i escolti'm, una dada que és dolenta en realitat, però li volia comentar, per fa poc el diari d'Eivissa denunciava pintades a la cova del Far d'Escap. No sé si ho saps, si les ha vistes, quin opines, si es pensa fer alguna actuació per llevar-les, no sé.
No he baixat, la veritat, no he baixat. Haurem de comprovar si és cert o no i aquí doncs, demanar molta responsabilitat i molta cura i molt de respecte a la gent, perquè a tots ens agrada gaudir de l'entorn privilegiat que tenim a Formentera, però, evidentment, si no és amb la consciència de tothom, doncs això tampoc funciona, no? Perquè si l'administració ha de fer sempre la feina de conservar i d'anar esborrant temeritats, d'alguna manera, doncs no, tampoc no anant bé, no? Llavors, doncs això, és la implicació de tots, administració, ciutadania, perquè això funciona. Qualsevol cosa funciona. La implicació és essencial.
Raquel Guas, que és consellera de Patrimoni, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Illa i feliç dimarts.
Moltes gràcies a vosaltres. Vagi bé.